Aquesta mena de gran epopeia èpica, amorosa, titulada Gurra Lida, que estem sentint en directe, insistim, en rigorós directe, des de l'auditori en què s'està interpretant. És el primer concert que transmetem de la temporada OBC 2007-2008. Un enorme dispositiu orquestral ha estat recolzant en aquesta primera part els tres solistes que ens han narrat aquesta intensa i delirant història d'amor entre el rei Valdemar i la jove Tove, ubicat a la terra de Gurre. D'aquí el nom del cicle de cançons, Gurre Lida, les cançons de Gurre. En el paper de Tove, la noia jove era la soprano Melanie Dina. Després hem pogut sentir també a John Master Tenor en el paper de rei Valdemar, i la darrera intervenció vocal ha estat a càrrec de la mezzosoprano Jane Irving, que era la tortura del bosc, que ha estat l'encarregada de transmetre la informació tràgica que tanca aquest acte primer, que és la mort per assassinat de la jove Tove. Així doncs, aquesta gran epopeia d'Arnold Schoenberg, una de les obres de l'etapa de joventut del compositor, és la protagonista del concert que us estem oferint avui en directe a l'Auditori de Barcelona. No cal que us diguem que l'Auditori està a vessar tant per dalt com per baix, és a dir, tant a l'escenari com el que és la part del públic. Afegir que en aquesta primera part del cicle de Lida no hi ha intervingut encara el cor com a tal. Les cadires del cor estan lliures en aquests moments, però sí que l'orquestra l'hem pogut sentir en la seva plenitud en molts moments. La música d'Arnold Schoenberg, protagonista d'aquest matí tan especial, que de ben segur marca una fita en aquesta temporada 2007-2008, no només dels concerts de l'OBC, sinó també dels concerts de casa nostra. I aprofitem aquest entracte per adreçar-nos al nostre comentarista i acabar de fer una reflexió que ens permeti comprendre millor alguns dels secrets, diguem-ho així, o de les característiques d'aquests Gurre Lida d'Arnold Schoenberg que avui estem captant el nostre interès i que estem oferint en rigorós directe des de l'Auditori. Víctor Estapé, com has vist aquesta primera part?
Bé, molt bé, una gran experiència musical, per descomptat, que esperem continuar d'aquí poc.
Tenim la sensació de deliri.
Bé, és una música molt intensament lírica. Crec que és una obra que té una per la característica dels textos en què està basat, una estructura força original, que no és gens convencional, perquè tenim a primer tot el que és la primera part, aquestes nou cançons en les quals es van alternant els dos amants, el rei Valdemar i Tove, a part d'un extens preludi i d'un notable, també notablement extens postludi de les seves nou cançons. Doncs és la part lírica, la part en què hi ha... Només hi ha una mica, una de les cançons del rei té una mica aquest pressentiment, la cançó que diu és mitjanit i parla dels esperits que surten i d'aquest pressentiment de que potser el seu temps pot acabar-se aviat. Doncs és el moment una mica fosc, però a part d'això és una obra, un moment de gran expansió lírica en la qual, doncs, naturalment, el tipus de referència que ens podem acostar és alguna música de Wagner, de Richard Strauss, amb moltíssima intensitat lírica, amb un desplegament d'un color que està exuberant, però en canvi és després, al final d'aquesta primera part, que per dir-ho d'alguna forma podria ser el final de la història, quan realment comencen els esdeveniments, uh-huh. I llavors passem a un altre llenguatge totalment diferent, aquest llenguatge de balada, de narració, amb una forma més o menys estròfica, d'aquesta part de la cançó del Colom del Bosc, la Tortura del Bosc, que és una part, com potser ja se sap, doncs, de vegades s'interpreta com a peça independent, fins i tot Schoenberg va fer una versió per una orquestra de cambra, que de fet s'havia sentit a Barcelona fa com potser uns 20 anys, l'Orquestra del Teatre Lliure l'havia tocat ja, i que és una de les parts més extraordinàries de l'obra. I llavors, clar, això, doncs, ja que podia ser el final de la història, encara queda tota una segona part, sí. En un món de pesadilla, en un món nocturn, que fa que tot plegat tingui una estructura molt, molt, molt extraordinària, molt original.
Uh-huh. Per anar acotant una mica de cara als oients i per anar precisant algun detall interessant, potser trobaríem uns vincles, sobretot a nivell de projecció musical, melòdica, en el que és el Tristany i Isolde de Wagner, i potser a nivell de Richard Strauss hi trobaríem algunes idees orquestrals, descriptives, aquestes ambientacions tan, tan fantàstiques que ha anat fent de l'escenari, del bosc, de la nit. Hem pogut sentir fins i tot les 12 campanades.
Crec que, clar, una història d'amor tan intensa, dos personatges que s'estimen d'una forma que pràcticament per ells ja no hi ha res més en el món.
I que fins i tot arriba el cas de la simbiosi amb la mateixa natura. La natura es fon en aquest amor intens.
Efectivament, és una natura que és propícia per aquest amor. Hi ha molt... el principi, el preludi orquestral inicial, doncs, és el, suposadament és una descripció d'un crepuscle en la costa danesa, la música que si un té present aquesta referència plàstica, doncs realment és molt, molt convincent, és un gran paisatge musical magnífic. I després, doncs, qualsevol una obra d'aquesta època amb aquest tipus d'orquestració, aquest tipus d'harmonia tan intensa, aquest lirisme tan extraordinàriament intens, que vulgui narrar una història d'aquest tipus, d'un amor extraordinari entre dues persones que pràcticament per ell ja no existeix res més en el món, doncs és inevitable que ens porti a la referència del Tristan i Isolde wagnerià. És com si ens pogués entretenir en algun moment del Tristan i Isolde i el desenvolupés en més temps. I també, com el Tristan i Isolde, les coses de la vida quotidiana, en aquest cas l'esposa del rei, doncs amenacen aquest amor i efectivament el trencaran d'alguna forma.